Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Tard o d'hora havia de passar, perquè realment és un dels partits que pitjor parat ha sortit de les últimes eleccions. Però mentre anaven apareixent rumors de cadires que ballen i de lideratges qüestionats en altres bandes, a Vox s'hi mantenia un silenci militar que pretenia fer la sensació falsa que tots estaven més units que mai. Vox ha perdut 19 diputats i més de 500.000 de vots. De fet, no han estat lluny de perdre la tercera posició. Malgrat tot, semblava, que el castell ultra es mantenia sòlid. Però tres setmanes després ha saltat tot pels aires. La sortida d'Ivan Espinosa de los Monteros, que era la nineta dels ulls de Santiago Abascal, almenys de cara a la galeria, ha evidenciat que res és com ens ho pintaven. Casualitat o no, Espinosa de los Monteros ha saltat quan més destacava, com ja va passar amb Javier Ortega Smith i Macarena Olona. I com deia la meva àvia, quan els gossos borden, alguna cosa senten. Vox s'escura encara més a la dreta i com que ultra i ciència són dos conceptes que mai han casat gaire bé, prou ha trigat el doctor a saltar també del vaixell. El següent nom a la llista era el de Juan Luis Stickman, un hematòleg que va arribar a dir que Salvador Illa era el ministre de l'eutanàsia. Però ell tampoc no ha volgut saber res i també ha decidit plegar. La majoria de les fotos de Stickman, les que més recorregut han tingut almenys, són d'ell amb mascareta. I això és perquè quan més protagonisme va tenir va ser durant la pandèmia del coronavirus. Va ser un ferm defensor de la vacunació contra el virus i això li va comportar problemes entre els seus. Que recordem que en aquell moment defensaven la llibertat individual de cadascú per fer el que volgués. Diversos sectors del seu partit li van girar l'esquena fins al punt que van atacar-lo amb campanyes falses a les xarxes socials que l'acusaven, per exemple, de tenir un pacte ocult amb les farmacèutiques, que és, curiosament, del mateix que acusen els negacionistes als periodistes. De fet, des de les seves pròpies files li van arribar a posar el sobrenom de Banderillero per, precisament, defensar que tothom es punxés contra un virus que ha matat gairebé 7 milions de persones al món. Avui, sigui com sigui, deu ser un bon dia pels més nostàlgics de la família, perquè s'han desfet del Banderillero, de la secta totalitària del Covid, i ara a la taula, doncs, hi tenen lloc per ella.
Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
Carla Toscano, diputada, a Irene Montero, ministra. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi, és divendres 11 d'agost del 2023.
I avui ja no s'arribarà als 40 graus, però continuarà fent molta calor. Al centre del dia, molts termòmetres entre els 32 i els 37 graus. A la costa, la sensació de xafogor seguirà molt marcada i es mantindrà el domini del sol, però amb restes de pols africana.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora predomina la fluïdesa a les principals carreteres i autopistes catalanes. Només hem de destacar un tram de retencions d'entre 1 i 2 quilòmetres a l'autopista P7 a Mollet del Vallès en sentit nord, en sentit Girona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui la calorada afluixa a les comarques de Ponent, però es dispara al litoral, sobretot al de Barcelona, on els termòmetres avui poden fregar els 35 graus. Unes temperatures molt poc habituals en aquesta zona, on la xafogor avui, a més, també serà molt intensa. De fet, aquesta nit ha estat de molt mal dormir. Segur que molts ho heu notat. Doncs bé, enmig d'aquesta primera calorada de l'agost, RAC1 us pot avançar a aquesta hora del matí que pràcticament la meitat dels refugis climàtics de la ciutat de Barcelona estan tancats amb pany i clau. Són, per exemple, escoles, biblioteques o centres cívics que aquest mes d'agost, estan de vacances i, per tant, estan tancats. La redacció d'informatius ha fet l'esforç de mirar refugi per refugi i el resultat és claríssim. Dels 227 refugis climàtics que l'Ajuntament de Barcelona va anunciar a principis de juliol perquè la gent es pogués refugiar de la calor, al cap d'un mes, un centenar estan tancats. Marc Antorri,
I, de fet, dels 130 que funcionen a l'agost, uns 50 són parcs i jardins a l'aire lliure. De gairebé 180 refugis interiors, tot just n'hi ha 80 d'oberts ara. De biblioteques, per exemple, al mapa n'hi ha 46, però només es pot entrar a 19. Dels 29 centres cívics, n'hi ha 8 d'oberts a l'agost. I 25 dels 37 casals de gent gran o de barri també estan tancats. Tot i això, l'Ajuntament destaca que cada cop hi ha més refugis a la ciutat i defensa que aquest agost 3 de cada 4 veïns té un refugi a 10 minuts de casa, com a molt, ho diu a RAC1 la directora de l'Oficina de Canvi Climàtic de Barcelona, Irma Ventallol.
Un diumenge d'agost, que és en el moment que hi ha més aquests espais que estan tancats, tens encara un centenar d'espais de refugi climàtic. I això vol dir que un 75% de la població té un d'aquests espais a 10 minuts a peu.
Tot i l'agost a mig gas, l'Oficina de Canvi Climàtic defensa que el 2020 Barcelona tot just tenia 70 refugis climàtics i ara n'hi ha gairebé 230. Cada estiu n'obren de nous i treballen amb l'objectiu que el 2030 qualsevol veí tingui un d'aquests refugis a 5 minuts a peu.
Ho repetim, en ple mes d'agost i coincidint amb un pic de calor, gairebé la meitat dels refugis climàtics de Barcelona estan tancats. Però és que, a més, si descomptem els parcs i jardins, que sempre, o pràcticament sempre, estan oberts, doncs estan tancats més de la meitat dels equipaments que, teòricament, han d'oferir un espai d'ombra als veïns que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada. Ja que som al temps.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Avui, com dèiem, a Ponent, que és on ahir s'hi va... va dedicar més la calor, afluixa, els termòmetres una miqueta avall, però encara es notarà molt poc aquesta baixada.
Exacte, vam arribar a 43 graus a moltes poblacions del Priorat i de la Ribera d'Ebre, 43 pràcticament al Masroig, al Priorat, 43 a Vinebre, temperatures desbocades, però molts 40, 41, 42, fins i tot al Baix Ebre, també més de 40 graus en alguns sectors del Pla de Lleida, a prop d'aquests 40 graus cap a la Conca de Tremp, fins i tot al Pallars Sobirà 37 a Sort, per tant, calor molt forta a les comarques de l'oest de Catalunya. Avui, aquí, 3, 4, 5 graus menys en molts casos, però clar, venim de més de 40 graus i baixarem cap a 36, 38. Per tant, continuarà fent molta calor i avui on repunta aquesta calorada és a les comarques de la costa, sobretot entre Barcelona i Girona, degut a un vent del sud que bufarà rescalfat ja a partir de mig matí i cap allà a les 12 quarts d'una podríem fer les màximes en molts sectors de les comarques de Barcelona, sobretot costa i prelitoral, fins a 35, potser 37 cap als Vallesos i cap a la Selva. En aquest sentit, tenim avís de calor intensa del Servei Meteorològic de Catalunya per avui, per aquest divendres, al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Maresme i també a la tarda s'hi sumen els dos Vallesos, l'Alt Penedès i la Selva. Per tant, calor molt forta en aquestes zones. No parlem de xifra rècord, però sí, respecte ahir, puja. A més, es manté aquesta aixafogor molt marcada en trams de la costa, aquest cel enterbolit, després de superar aquests més de 40 graus, cosa que seria rècord fa uns anys i que no ho va ser ahir. Per què? Doncs perquè tenim aquests més de pràcticament 45 graus a l'Empordà del 18 de juliol, la calorada més important, la mai vista fins ara a Catalunya.
Aquesta és la gran conclusió d'aquests dies, que ja la comentàvem ahir, però està bé repetir-ho, que és la situació d'aquests dies, fa 5 anys, seria extraordinària,
sí,
completament
seria
excepcional.
Allò, la punta de calor, que no havíem vist mai, doncs ara, els últims anys, sobretot es veu des del 2015, aquest patró de repetir rècords. Sembla que cada any anem sumant i anem repetint els mateixos titulars, però és que és així. Ahir, sense anar més lluny, també el País Valencià se'n va emportar la pitjor part, podríem dir, d'aquesta calorada entre Alacant i València, amb moltes temperatures. Segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, més de 350 estacions de la seva xarxa van superar els 40 graus. Més de 350 estacions. I en alguns casos, per exemple, a l'aeroport de la capital, a l'aeroport de València, pràcticament 47 graus. És una xifra que no s'havia assolit mai i en el conjunt de la Comunitat Valenciana va ser el dia càlid més històric, o sigui, el dia més calorós de la història, des d'almenys el 1950. Per tant, temperatura rècord que avui es desinflen també el País Valencià. Si ahir teníem aquests més de 45 graus, avui cap a 32, 34, per tant, més normalitat, podríem dir. Però compte, perquè continuarem durant molts dies per sobre de la mitjana al conjunt de la península ibèrica, són ben bé una extensió d'Àfrica en quant a temperatures. Realment es veuen als mapes del temps la persistència d'aquestes altes temperatures. Per molt que no tornem a arribar a aquests més de 40 graus, continuarem fàcilment molts dies al voltant dels 35 a l'interior.
Doncs això, agafem-nos-ho amb...
I sense perspectives de pluja. Exacte. Per tant, aquest agost, que de moment no avança cap a pluja, sinó que continuarà sec, i amb aquesta pols que avui sí que es van retirant ja, o sigui que millorarà una mica la visibilitat i la qualitat de l'aire.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Doncs tot i la lleugera baixada en les temperatures que repassàvem amb el Martí, l'episodi del risc d'incendi que travessa el país s'allarga un dia més, perquè els termòmetres estan a dalt de tot. Els agents rurals han tornat a ampliar l'alerta per avui. Les comarques que tenen perill alt han passat de 27 a 31. Se n'han afegit 5, els dos Vallesos, el Barcelonès, la Selva i el Gironès. De fet, només n'hi ha una que en surt, que és la Cerdanya, que passa a tenir risc moderat i, per tant, les restriccions en els boscos es relaxen una mica. Això després d'un parell d'ensurts, ahir la tarda, es van declarar dos focs en menys de dues hores a Tivissa, a la Ribera d'Ebre. Tots dos focus ja estan controlats, però van posar la por al cos a tothom perquè podien suposar un episodi de simultaneïtat, que és aquest episodi que tant temen sempre els bombers. Ara els agents rurals investiguen l'origen de les flames. La caiguda de llamps és ara per ara la principal hipòtesi. Els dos incendis, que tenien un gran potencial, van obligar a desallotjar un pastor amb 1.000 caps de bestiar. Anem cap a Tarragona. Esteve Giral.
Sí, els llamps van deixar un foc latent, es pensa, en aquesta zona boscosa, i van acabar causant els dos focs en menys de 3 hores de diferència, l'un a quarts d'una de la tarda i l'altre a les 3. Segons el Meteocat, la nit de dimecres van caure 1.400 llamps a les Terres de l'Ebre i a zones properes, molts dels quals justament a la comarca de la Ribera d'Ebre. La feina estratègica per terra i des de l'aire va permetre però aturar els dos focs forestals empesos per la calor, amb el termòmetre arribant fins als 41 graus i després amb el vent de la marinada, amb ratxes de fins a 40 km per hora. Va preocupar especialment el segon incendi, amb un gran potencial. Tots els focs pràcticament es van encadenar en el temps. No va caler, però, desallotjar ningú. Sí que es va haver d'evacuar un pastor amb 1.000 de caps de bestiar. Tots els focs van cremar, finalment, una extensió petita de prop de 2 hectàrees.
En canvi, i atenció a això, on el foc no dona treva és a l'illa hawaiana de Maui. El nombre de víctimes mortals s'ha multiplicat en qüestió d'un dia i les autoritats calculen que ja han mort 53 persones. Una xifra que podria créixer perquè les autoritats no han pogut arribar a totes les zones afectades pel foc. De fet, corren vídeos per les xarxes de persones que intenten fugir de la zona envoltades per les flames, ho intenten com bonament poden. Aquest és un dels vídeos en què dues persones van en cotxe amb el foc a tocar.
Hurry the fuck. What the fuck, dude?
Les flames també han arrasat una ciutat, la Llana. Davant la situació de catàstrofe, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha decretat formalment el desastre a l'arxipèlag. Això facilita al govern federal enviar-hi assistència i material. De fet, Biden ha assegurat que enviarà ajuts als habitants de l'illa i als bombers de manera imminent.
Qualsevol persona que hagi perdut algun familiar o la seva casa hagi quedat malmesa rebrà ajuda immediatament. També he manat que busquem vies per recolzar els bombers que treballen a contrarrellotge arriscant la seva vida.
Els habitants de la zona s'han hagut de traslladar als refugis per fugir de les flames. Realment que les imatges de Hawaii, de la illa de Maui, fan feredat. Hi ha algunes comparatives amb imatges aèries de satèl·lit de com estava la zona abans del foc i com està ara, quan han arrasat cases, habitatges, cabanyes, han arribat a la platja i fan moltíssima feredat aquestes imatges. Déu-m'hi-do el que s'està vivint en aquests moments a Maui per culpa d'aquests incendis completament incontrolats. I fa només uns minuts, aquí a Catalunya, tornant a Catalunya, ha arrencat la vaga dels treballadors del 112 de Reus. És el centre des d'on s'atenen la meitat de les trucades d'emergència que es fan a tot el país. La protesta s'allargarà fins dilluns a primera hora. Els serveis mínims, això sí, seran d'un 85% perquè es considera que la tasca que fan és essencial. Els treballadors reclamen millors condicions laborals i que la Generalitat deixi d'externalitzar el servei, ara en mans de Serveo, que és una filial de Ferrovial. Laia Framis.
L'aturada repetirà cada cap de setmana d'agost i dona suport la meitat de la plantilla. L'altra meitat Generalitat es va desmarcar de la protesta perquè treballa al centre de la zona franca de Barcelona. Els treballadors es consideren mal pagats i sobrecarregats de feina perquè l'empresa no vol contractar més treballadors, tot i que el telèfon 112 cada vegada té més trucades. En declaracions a RAC1, el membre del Comitè d'Empresa de Reus i representant de la CGT, Martí Ballbé, acusa Ferrovial de ser un obstacle.
Que el 112, les emergències de Catalunya, estan gestionades per Ferrovial, que el seu gerent és el senyor Rafael del Pino Calvo Sotelo, el tercer home més ric d'Espanya, que la Generalitat no pot tolerar més que en nom seu es gestioni el servei d'emergències amb criteris econòmics, perquè això significa que es perden trucades per falta de personal. Per tant, es perden avisos d'incendis, ofegats a la platja o de violències de gènere.
Des de l'agost del 2021 i fins al març del 2022, els treballadors del 112 ja van estar en vaga indefinida. Llavors, Interior es va comprometre a estudiar la viabilitat de convertir-ho en un servei públic.
Un quart de nou del matí, s'ha acabat l'espera. Avui, per fi, torna la Lliga de Futbol. Ho fa amb un Almeria-Rayo Vallecano a 8:15 del vespre i un Sevilla-València a 10:00. Una Lliga amb menys glamour per les sortides de jugadors com Benzema o de Messi, que s'han Ronaldo en els últims anys. I això per no parlar de la situació financera dels clubs. Els despatxos dels equips de la Lliga fan mans i mànigues per adequar-se a les normatives financeres de Javier Tebas. De fet, avui comença la Lliga, però té pinta que no tots els equips poden inscriure els seus jugadors, perquè a poques hores de començar el campionat, 14 equips no han pogut inscriure a la seva plantilla. Entre ells, el cas més alarmant, recordem, és el del Barça, que només té 11 futbolistes a aquesta hora del matí inscrits, més Dembélé, a l'espera que es confirmi la seva sortida. Pol Rodríguez.
Doncs sí, aquesta és la situació del Barça. Més enllà d'això, la Lliga, com deies, comença avui, arranca amb aquests dos partits, l'Almeria-Rayo Vallecano i el Sevilla-València. El Girona, que és el primer dels dos catalans en jugar, ho farà demà dissabte al sempre difícil camp de la Reial Societat a les 5 de la tarda i, evidentment, en directe a RAC1. Ahir ja va parlar Mitchell, l'entrenador, en la prèvia d'aquest partit, i va demanar al club i als seus jugadors fer un pas endavant després de la gran temporada passada.
La paraula d'aquest any és mentalitat, perquè després d'una gran temporada un equip pot tenir relaxació. He vist en la direcció esportiva que i en el club que no és així, perquè els jugadors que han vingut són d'un club que vol fer altre pas endavant.
El tècnic madrileny va reconèixer que necessita una peça pel mig del camp que supleixi la baixa d'Oriol Romeu. Pel partit de demà no podrà comptar amb Justin, Joel Ibra, Borja, Artero, Toni Villani i Bueno, són totes aquestes les baixes, un equip que vol avui mateix cap a Sant Sebastià.
Això pel que fa al Girona, però el Barça jugarà diumenge a 10:15 de la nit, horari d'estiu, i evidentment també en directe a RAC1, amb tot l'equip del Barça juga a RAC1. Demà a les 5 parlarà Xavi, i de moment la situació és aquesta, la comentàvem ara. 11 futbolistes inscrits a l'espera de que la sortida de Dembélé i l'activació de la palanca permetin inscriure els 8 futbolistes que falten, entre ells els 3 fitxatges.
I el més urgent, ja ho hem dit, és el cas d'Ilkay Gundogan. Si l'alemany no està inscrit abans de demà a les 12 de la nit, abans de tot el dia 12 d'agost, pot sortir del Barça tal com diu el seu contracte. Ho he estat mirant, Sergi, anat fent F5 durant el matí, i de moment res de res, ni Gundogan ni cap jugador inscrit. Així que s'haurà d'anar esperant.
Òbviament anirem fent F5 durant tot el matí, aquí al Monarrac 1, a la tarda, al Versió, després tot el Tu diràs, etc. Estarem doncs, fent F5 i pendents de...
Tenim pràctica, de les últimes temporades.
Exacte, ja tenim pràctica d'anar fent F5 aquí a RAC1 per veure si al final doncs, es pot inscriure o no Gundogan.
De moment, res de res. El que sí que sabem és que a banda de la primera divisió també comença la Lliga de Segona. A les 7 de la tarda, Morevieta rebrà el Llevant, és el primer partit, mentre que el Valladolid s'enfrontarà a l'Sporting de Gijón a 9:15 de la nit. L'Espanyol, que debuta aquesta temporada a la segona divisió, ho farà al camp de l'Albacete a 8:15 de la tarda i en directe a RAC1 el diumenge. Però és que aquest cap de setmana també comença la Premier anglesa i la Lliga francesa. Avui, per exemple, ja per començar, debuta el Manchester City de Pep Guardiola. 8a temporada ja pel desempador a Manchester. Avui, a les 9 de la nit, visiten el camp del Burnley, un cap de setmana on també, com dèiem, comença la Lliga francesa i, sense anar més lluny, demà mateix ja debuta el nou Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Veurem amb quines peces ho fa.
I ens queda repassar segurament el que més interessa a la gent, que és on podem veure els partits i la resta de l'esport del cap de setmana. A la tele. Esports i tele, vol.
Doncs mira, avui l'Almeria Rayo Vallecano es pot seguir per Movistar la Liga i el Sevilla València per DAZN. El Girona, que juga demà a les 5 de la tarda en directe per DAZN, també demà a 9:45 del vespre debuta el Real Madrid a Sant Mamés contra l'Atlètic per Movistar la Liga. Diumenge, primer juga l'Espanyol a 8:15. El partit es podrà veure o per Amazon Prime, una de les novetats, o per la Liga TV, el canal de la Liga TV de Movistar. A 9:45 jugarà el Barça i es podrà veure per DAZN. Això a Espanya, pels amants del futbol internacional. També comença la Premier aquest cap de setmana. El City debuta al camp del Barça per DAZN. Demà l'estrena del Paris Saint-Germain contra el Lorient també és per DAZN i per Eurosport. El futbol s'ho menja tot, però també hi ha dues coses més interessants. En bàsquet, per exemple, la selecció espanyola masculina juga dos amistosos contra Eslovènia. El primer serà avui a 9:15 del vespre i el diumenge jugarà contra els Estats Units a la mateixa hora, i tots dos es podran seguir per Teledeporte. I si algú vol seguir també el tennis, Carlos Alcaraz està disputant el Masters 1000 de Toronto i ho podeu seguir per Movistar Plus.
Doncs avui, a partir de les 10, a les 10, 10:15, farem un suplement del retorn de la Lliga de Futbol. Tindrem per aquí amb nosaltres el Joan Maria Pou, el Miquel Agut, l'Edu de Batlle, i Pol, et faré entrar tu també a l'estudi per fer el repàs, que ens facis una miqueta de la guia sobre les teles, com mirar-ho, quins canals, que si DAZN, que si Movistar Plus, etcètera, etcètera, i les novetats de cara a aquesta propera temporada, perquè, insistim, avui torna a la Lliga. Per cert, que ja a la nit, Gerard Piqué va confessar-li a Ibai Llanos que la famosa fotografia amb Neymar i el missatge de "se queda" va gestar-se en una nit de festa.
Sí, Gerard Piqué ha explicat el rerefons d'aquesta mediàtica fotografia amb Neymar i el missatge de "se queda" abans que el brasiler finalment marxés del Barça cap al PSG. L'excapità blaugrana s'ha sincerat en aquesta conversa amb Ibai Llanos i això és el que explicava.
"Queda de aquella foto. Si la gente supiera, bueno, tú la sabes, por eso la preguntas, ¿no?
Yo lo sé, creo que lo sé.
Una noche en Nueva York, creo que estábamos. Se nos fue un poco de las manos.
¿Y tú sabías que se iba al PSG?
Yo, 100%.
¿Sabías que se iba al PSG y subiste un tuit diciendo que se queda?
Ese momento era poco yo, ¿eh? O sea, quedaba poco de mí. Era una hora bastante avanzada.
O sea, Neymar te había dicho, me voy al PSG, y tú dijiste, voy a poner una foto diciendo que se queda.
Estás en un estado que no dices un "se queda", como, ah, te quedas, venga, da, no sé qué, pim, pam, y luego te das cuenta y dices, hostia, la madre que me parió.
Allò que va obrir informatius, ara resulta que era una conya de dos jugadors sortint de festa.
Sí, i aquesta matinada la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per les semifinals del Mundial Femení. Ho ha fet amb un gol de la blaugrana Salma Parayuelo, que ha desempatat el partit contra els Països Baixos a la pròrroga. Abans, la també blaugrana Mariona havia obert la llauna de penal. La selecció espanyola, per tant, es planta a les semifinals del Mundial amb optimisme entre les jugadores. Anem cap a Wellington, a Nova Zelanda, per escoltar en directe què ens explica l'enviat especial de RAC1, Aleix Grell.
Doncs Espanya ha aconseguit imposar-se en una terra de nom neerlandès en un partit de possessió i domini. Durant la primera part, les jugadores de Jorge Vilda han superat les línies de l'equip rival, aconseguint arribar amb claretat davant de la portera Van Domselaar. A la segona, el VAR ha estat protagonista amb un penal anul·lat a Països Baixos i el 78 ha assenyalat els 11 metres, però ara per Espanya, per mans de la central Van de Graat. Gol de Mariona Caldentei, que encetava així el marcador.
M'agrada tirar-los, tinc la confiança i també la confiança de l'estaf i de les companyes, així que, bueno, simplement estar tranquil·la. És una part més del futbol, pot passar que el fallis i pot passar que el marques, així que intentar estar tranquil·la i, bueno, ha sortit bé.
1-0 fins al minut 92, quan Països Baixos ha tornat a prendre la iniciativa amb atacs constants per la banda de Perenstein i ha aconseguit anotar gràcies a la central Van de Graat. Empat i pròrroga, i Vilda ha entrat les jugadores. Caldentei i Aitana del Camp han sortit i han posat Alexia i Salma, que havien entrat al minut 70. De fet, la davantera del Barça l'ha tingut per guanyar a 10 minuts del final i ha aconseguit el 2-1 definitiu. La selecció ha tornat a fer història i es classifica per unes semifinals d'un Mundial per primera vegada en aquesta terra de terratrèmols, com recordeu. Jorge Vilda, seleccionador.
Sí, nosotros estamos tan metidos, ¿no? El otro día en el hotel sí, hubo un pequeño temblor. Hoy no, hoy. El terremoto es de España, la victoria.
Moltes emocions després del partit, especialment per les veteranes d'aquest equip, com Jenny Hermoso, avui titular i que ha disputat tot el partit amb un rendiment clau per al joc de l'equip.
Es algo que... Es que lo he soñado tantas veces desde... De bien pequeña, cuando estás jugando en la calle, piensas en un torneo como este y es algo que ahora mismo no somos muy conscientes, pero estamos en unas semifinales de un Mundial.
Unes semifinals que seran dimarts que ve i es completaran amb el partit Japó-Suècia que comença d'aquí una mica més d'una hora a l'Eden Park d'Auckland.
Gràcies, Aleix, enviat especial de RAC1 a Nova Zelanda. Per cert, avui llegim a El País una xifra que, com a mínim, és sorprenent. La mitjana d'aficionats als partits del Mundial Femení és 6 vegades superior als aficionats que van assistir al Mundial de Rugby del 2022, també celebrat a Nova Zelanda. D'entrada, podeu pensar, i per què això ha de ser sorprenent? Doncs perquè recordem que el rugby és l'esport rei de Nova Zelanda i... Aquesta xifra del País, la mitjana d'aficionats als partits del Mundial Femení que s'està disputant actualment a Nova Zelanda és 6 vegades superior als aficionats que van assistir al Mundial de Rugby de l'any passat, també a Nova Zelanda. A Etiòpia, l'evacuació dels 19 turistes catalans atrapats s'endarrereix. Després que ahir finalment fos impossible garantir la seguretat a les carreteres, avui confien en poder marxar de l'hotel on estan atrapats des de dissabte passat, quan es van trobar enmig d'enfrontaments, recordem, entre les milícies paramilitars i l'exèrcit del país. Ahir, aquí al Món RAC1, una de les turistes, la Núria, explicava que estan a l'expectativa.
Les ordres que tenim nosaltres és que no interactuem amb ningú, ni amb l'exèrcit ni amb els milicians. Estem bé, tots fem pinya i amb moltes ganes de poder sortir d'aquí amb la màxima seguretat, sigui qui sigui, però que ens intentin treure d'aquí el més aviat possible.
Avui s'esperen, estarem molt pendents, que l'exèrcit acabi de retirar les barricades que hi ha a les carreteres per així poder evacuar els turistes cap a la ciutat de Bahar Dar. Bàrbara Badilla.
Un cop arribin a la ciutat s'allotjaran en un hotel fins que puguin agafar un vol intern cap a la capital d'Etiòpia, Addis Abeba. Allà podran agafar un vol internacional per tornar cap aquí. A La Vanguardia, avui una de les turistes atrapades explica que, malgrat tenir l'evacuació molt a prop, no poder marxar i va ser un cop anímic dur.
I fa només un parell d'hores, a l'Equador en aquest cas, el jutge enviat a la presó els 6 presumptes responsables de l'assassinat de Fernando Villavicencio. La policia els va detenir ahir després del magnicidi contra aquest candidat a la presidència. Tots els arrestats són de nacionalitat colombiana. Villavicencio era molt crític amb la corrupció i les màfies del narcotràfic al país. Ho recordava RAC1, a versió estiu, ahir a la tarda, el periodista de Radio Quito, Juan Carlos Vanegas.
Denunciar actos de corrupción. Ese era el perfil de Fernando Villavicencio. Lo asesinaron por enfrentar a mafias políticas y de narcotráfico. Se estaba perfilando a llegar a la presidencia del Ecuador. Él hablaba de decir aquello, que no tiene miedo a lo que pase en el país y que va a confrontar para dejar a un Ecuador que reine, que impere la paz y no la violencia que se ha apoderado del Ecuador.
Tot i això, la investigació encara està tot just a les beceroles. Tal com recull el periòdico, Villavicencio havia rebut amenaces de Los Choneros, que és una delegació del càrtel de Sinaloa a l'Equador. El president de Mèxic, però, Ángeles Manuel López Obrador, demana prudència i posa en dubte aquesta hipòtesi. Demana no culpar a ningú a la lleugera i esperar que la investigació avanci. I enmig d'aquesta situació, el president de l'Equador, Guillermo Lasso, ha decretat l'estat d'excepció a tot el país. S'allargarà 2 mesos. Tot i això, les eleccions previstes pel 20 d'agost es mantenen. Per tot plegat, la confusió és la tònica al país ara mateix. Justament, una turista catalana, que és a l'Equador, l'Àfrica Raval, ha explicat a RAC1 què els diuen les autoritats.
Des d'aquí també hi ha la sensació de que a vegades es pot com manipular la informació, no? Nosaltres por no n'hem sentit, sobretot ens diuen que no viatgem a la nit, que la nit és quan hi ha més atracaments, però en general la gent està bastant espantada.
I amb aquest estat d'excepció, l'Equador ha reforçat la presència policial al carrer, s'han prohibit les reunions multitudinàries i en algunes zones s'ha imposat el toc de queda. I avui llegim a La Vanguardia que la situació al país és especialment complicada ja des de fa uns anys, des que ha repuntat la inseguretat. De fet, el 2022 va ser l'any més violent a l'Equador. Hi va haver 4.500 assassinats i la taxa de morts violentes va ser de més de 25 per cada 100.000 habitants. Aquesta és la xifra més alta de la història. Vuit i 28, Rauw Alejandro publica per sorpresa una cançó sobre Rosalía. Ho fa només 2 setmanes després que es conegués la seva ruptura. Una cançó melancòlica, plena de referències claríssimes i directes a la de Sant Esteve Sesrovires, i que si una cosa deixa clar és que l'artista porto-riqueny no aixeca cap.
Por si acaso nunca volvemos a hablar y mi
mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esto lo hago pa' cuando te quiera recordar. Del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte.
Es diu Hayami Hana, que és una expressió que en japonès vol dir noia amb una gran bellesa. Només el títol ja té un missatge amagat. Fa referència al viatge que van fer junts al Japó fa només uns mesos. Però és que la lletra encara amaga moltes més referències. Si una cosa vol Rauw Alejandro que quedi clara és que mai li va ser infidel.
Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave en mi cel. Esto fue algo más que no está en mi.
Jo seré moltes coses, però mai infidel. Això després de tots els rumors que van circular fa unes setmanes que asseguraven que el motiu de la ruptura era, doncs, precisament això, una infidelitat seva. De fet, al llarg de tota la cançó, que dura més de 5 minuts, la cançó curta, no és, diguéssim, al llarg de la cançó deixa clar que ell voldria tornar amb la catalana. Avui et deixo d'escriure, però no d'estimar-te, li diu a Rosalia. Ara bé, també deixa entreveure que aquesta no hauria estat la primera ruptura, sinó que abans també n'hi hauria pogut haver d'altres. Un altre cop em torno a quedar aquí sense tu. Per tant, s'entén que aquesta ruptura sí que és la definitiva. Més coses de la cançó. El de Puerto Rico reconeix que algun cop s'han discutit i aprofita per parlar d'algun defecte d'ella, també.
Hemos discutido, me cuesta expresarme. Todas mis carencias, ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme. Y qué pena.
Ara bé, no culpa a Rosalía d'haver trencat, sinó que creu que l'estil de vida que porten ells dos no és gens fàcil.
Y no te culpo, la vida que llevamos no es pa' todo el mundo. La prensa, las redes, presiones de grupo. Estando lejos es más difícil, más fácil juntos.
Però malgrat tot, i aquí segurament està el missatge més bonic, més delicat i més sensible de la cançó, que diferencia bastant d'altres cançons que hem escoltat sobre ruptures aquest any, Rauw Alejandro està convençut que Rosalía continuarà triomfant.
Desde Los Ángeles lo supe ya mismo, toma a mí que vendrá después, no sé, pero sé que pa' ti serán todos los Grammy, hey. Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo cuando planean.
I després de tot, ell ho té clar, li tocarà passar aquest estiu sol solet. Pareu bé l'orella.
Hey, todas mis canciones son pa' ti, está afrodisiaco. Todo el mundo sabe eso, eso no viene al caso. Es que no dejo de extrañarla durmiendo en mis brazos. No sé cómo pararle a pensar en ese último abrazo. Y si supiera que iba a ser el último, no la hubiera soltado. Tal vez ahora estuviera a mi lado, viendo peli en la camita arropado. Pero este verano me tocó estar con el sol soleado.
Després de tot això, ara només caldrà esperar si Rosalía el contesta amb una altra cançó. I encara parlant de música, tot i que és un tema que va una mica més enllà i que ens ha sorprès molt aquest matí quan l'hem llegit al periòdico, la candidatura de la rumba catalana a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat està en perill. És una peça que signen Jordi Bianchotto i Sara González que explica que la candidatura s'ha quedat encallada just en el pas previ a arribar a la UNESCO, que és l'aprovació que ha de rebre del Consell de Patrimoni Històric, que depèn del Ministeri de Cultura. Doncs bé, segons explica el diari, el problema és que el govern espanyol no veu bé que s'hi faci referència a la rumba com a catalana, com a rumba catalana. En canvi, el Ministeri, que dirigeix Miquel Iceta, recordem-ho, sí que veuria amb bons ulls que es presentés com a rumba espanyola o rumba d'Espanya, perquè creuen que tindria més possibilitat d'èxit.
Els impulsors, però, de la proposta perquè la rumba catalana opti a ser patrimoni de la humanitat ja han dit que no volen ni sentir a parlar d'aquesta opció. Segons la plataforma, acceptar aquest canvi seria mutilar l'art i treure la identitat d'una música que s'ha creat i desenvolupat a Catalunya. Ara bé, el Ministeri de Cultura creu que si no es fa el canvi serà només una proposta autonòmica amb dificultats de prosperar. De fet, posa l'exemple de la Jota, que va rebre el suport d'una quinzena de comunitats autònomes. I una trava més que apunta El Periódico. Ara, després de les eleccions municipals, hi ha més governs autonòmics del PP amb el suport de Vox que formen part del Consell que hauria d'aprovar aquesta candidatura.
En parlarem d'aquí una estona a la tertúlia amb la Sílvia Angulo, la rectora en cap de Política de La Vanguardia, l'Oriol Soler, periodista del Diari Ponès, la Montserrat de Mesón, que és jurista i politòloga, i el Mohamed El Amrani, que és comunicador i activista social. I avui comença una mena de segona operació sortida en ple mes d'agost. Coincidint amb l'arrencada de la segona quinzena, entre aquesta tarda i demà al migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 350.000 vehicles. És una operació sortida que coincidirà amb una nova pujada, atenció, del preu de la benzina, que torna a estar pels núvols. Ja suma 5 setmanes consecutives pujant. El litre de gasolina es pagarà aquest cap de setmana a 1 euro amb 69 cèntims i el dièsel és una mica més barat, però no gaire, i es paga a 1 euro amb 50 cèntims.
Comparat amb fa un mes, la gasolina està ara un 5% més cara i el dièsel s'ha encarit 2 punts més, un 7%. Si ens fixem en la primera setmana de l'any, quan ja havia desaparegut el descompte de 20 cèntims per litre del govern espanyol, el preu de la gasolina s'ha disparat un 21,5% i el del gasoil un 6%. La pujada del preu dels carburants, per cert, ha fet disparar a les portes del pont l'interès de nous conductors per l'aplicació BlaBlaCar, que ha registrat un 30% de nous usuaris que busquen compartir trajecte amb algú i així dividir-se els costos de la benzina.
Per tant, si teniu previst agafar el cotxe aquest cap de setmana o aprofitant el pont del 15 d'agost, que sapigueu que us tocarà rascar-vos la butxaca, el litre de gasolina es pagarà a 1 euro amb 69 cèntims i el dièsel a 1 euro amb 50 cèntims. Cal tenir en compte, a més, que a part de la gent que agafa vacances avui, també sortiran a la carretera els que facin aquest pont. Dimarts vinent és festiu, el 15 d'agost, i per tant molts aprofitaran. Per tot plegat es preparen algunes mesures de seguretat específiques, concretes i excepcionals per evitar accidents. Sergi Alemany.
Per això els Mossos desplegaran aquests 4 dies 1 miler de controls de trànsit arreu del país, a més de vigilar la mobilitat per carretera des de l'aire amb un helicòpter, un avió bimotor i diversos drons. Trànsit demana extremar la precaució partint de mesures tan bàsiques com posar-se el cinturó de seguretat, no manipular el mòbil mentre es condueix i respectar els límits de velocitat. Des de principi d'any han mort 97 persones a la carretera, una tercera part motoristes. L'últim, ahir al matí a la C-55, al seu pas per Manresa. Per cert, que per facilitar avui la sortida de Barcelona, s'obrirà el carril busbau de la C-58 a tots els vehicles, excepte els camions, de més de 7 tones i mig.
I per cert, també recordeu que avui comencen a Barcelona les obres de renovació de l'asfalt de la Gran Via entre la Campana i Plaça Espanya. Es reduirà la circulació a un sol carril d'entrada a la ciutat fins dijous de la setmana que ve. L'Ajuntament recomana buscar rutes alternatives. Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Política. Continua la crisi interna de Vox després de les eleccions del 23J. Si a principis de setmana dimitia el fins ara portaveu al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, ara se n'hi afegeix una més. Qui havia de substituir Espinosa de los Monteros, Juan Luis Stickman, també ha dit que plega. No serà diputat i també, a més, deixa la direcció del partit. Unes dimissions que destapen la caixa dels trons i la pugna entre les dues faccions del partit d'ultradreta. La decisió de Abascal de fer costat a Alberto Núñez Feijó, a canvi de res, va precipitar aquesta trencadissa. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, una trencadissa que comença fa mesos amb unes esquerdes que no han parat de créixer fins ara. Quan es van fer les llistes per les municipals de maig, van sorgir tensions entre les dues faccions de Vox, però la crisi de debò arrenca amb les llistes per les generals de juliol. El sector més ultra i falangista es desfà de figures reconegudes del sector liberal com els diputats Víctor Sánchez del Real i Rubén Manso, que ara, després de la sortida d'Espinosa de los Monteros, explica a la cadena COPE qui mana ara a Vox.
El último año pues ha visto una serie de personas que efectivamente al final han constituido lo que Santiago Abascal nunca quiso, han constituido una facción, yo creo que de corte muy a la derecha.
Espinosa de los Monteros ja no participa en l'elaboració de les llistes de les generals. Vox acaba perdent 700.000 vots i 19 diputats. Ara les renúncies d'Espinosa de los Monteros i Stickman permetran que torni al Congrés Carla Toscano, que no va sortir elegida el 23 de juliol.
Doncs bé, Carla Toscano, que ocuparà el lloc que ara deixa Stickman i que, recordem, és la diputada de Vox que a l'anterior legislatura va acusar la ministra Irene Montero d'aprofitar-se de la seva relació amb Pablo Iglesias.
Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
Doncs bé, de la crisi de Vox escoltem el comentari que hi posa la sotsdirectora del diari El Segre i col·laboradora del món a RAC1, Anna Gómez.
Que mitja Espanya és conservadora i l'altra mitja progressista és una veritat que ja va escriure Machado, cantar Serrat i reiterar els actuals espanyols el 23 de juliol. Però una cosa és votar conservador i l'altra, ben diferent, ser fatxa, militarista, terraplanista, negacionista, masclista, racista o supremacista. D'aquests darrers n'hi ha molts a la pell de brau, però gràcies a l'evolució de l'espècie, Vox és encara una minoritària olla barrejada en la qual hi trobes falangistes, franquistes, ressentits, nobles i rics vinguts a menys i descerebrats diversos. I aquestes barreges solen acabar malament. Això és el resum de l'actual crisi de l'ultradretana Vox. Molts galls amb crestes de molts colors. El més curiós és que la dimissió del metge substitut d'Espinosa de los Monteros pot comportar la tornada al Congrés de Carla Toscano, que va insultar a la defenestrada ara per l'esquerra Irene Montero, dient-li que el seu únic mèrit era haver estudiat en profunditat a Pablo Iglesias. Coses de la vida.
Gràcies, Anna. D'aquesta trencadissa de Vox en parlarem aquest matí cap a quarts de 10 amb el periodista especialitzat en extrema dreta, Xavier Riussan. Mentrestant, el PSOE no tira la tovallola per intentar recuperar l'escó de Madrid que va perdre amb el recompte del vot exterior. És un diputat clau pels socialistes perquè de tenir-lo no necessitarien el vot favorable de dos diputats de Junts per Catalunya, sinó que en tindrien prou amb una abstenció per la investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes van anunciar ahir un recurs al Tribunal Suprem per intentar que revisi el recompte de vots nuls. La Junta Electoral va rebutjar dilluns tornar-los a comptar. Per cert, Félix Bolaños assegurava ahir des del Congrés que ho batallaran fins al final. Van ahir al Congrés, Bolaños, a recollir la seva acreditació de diputat. També ho van fer, qui també ho va fer va ser els diputats catalans. La número 2 d'Esquerra, Teresa Jordà, va assegurar que les converses amb el PSOE per la composició de la mesa van pel bon camí i dona per fet que la presidència serà socialista. A canvi, demana a Sánchez que escolti les peticions republicanes. Doncs bé, segons llegim avui a l'Espanyol, Esquerra demana entre 2 i 3 comissions al PSOE a canvi d'investir un president socialista de la mesa. Una d'elles és la Comissió d'Indústria i, a més, en aquest intercanvi donen per fet que els hi deixaran tenir un grup propi. En canvi, des de Junts, al contrari d'Esquerra, mantenen el seu silenci. El partit, conscient que és clau, fa setmanes que no obre boca. De fet, només s'ha pronunciat a Twitter per condemnar la decisió de la sala de vacances del Constitucional que dimecres va desestimar, recordem, els recursos de Carles Puigdemont i Toni Comín. Sobre aquesta decisió, per cert, apareixen noves veus crítiques dins la institució amb la manera com van actuar els magistrats de Guàrdia. Maria Luisa Balaguer, una de les membres progressistes del plenari, admetia ahir a la SER que és inusual una actuació com aquesta en ple mes d'agost. Balaguer defensa que el més raonable hauria estat estudiar els recursos al ple, com s'havia fet sempre des del 2017 amb tots els temes relacionats amb el procés.
Lo que sí le puedo decir es que es inusual. Yo no sé qué ha animado a estas personas a resolver por auto una situación que generalmente se suele hacer admitiendo a trámite y abocando, pero más allá, solo le puedo decir que desde el año 2017 todos estos asuntos se han tramitado en pleno porque incumbía al pleno tramitarlo.
Hi ha un mes per la diada de l'11 de setembre, un mes clavat, avui que estem a 11 d'agost. L'Assemblea Nacional Catalana demana a l'independentisme que es mobilitzi per pressionar Junts i Esquerra de cara a les negociacions per la investidura. L'entitat és partidària de forçar una repetició electoral si els socialistes no es comprometen explícitament amb l'autodeterminació. De fet, la seva presidenta, Dolors Feliu, era partidària d'abstenir-se en les últimes eleccions espanyoles. Ara, però, vol interferir en les converses posteriors. En declaracions a RAC1, Feliu confia que l'11S sortiran als carrers una part dels ciutadans que no van votar. Aquesta any la manifestació tindrà, recordem, 4 columnes que confluiran a la plaça d'Espanya de Barcelona. Cada columna tindrà un significat: la llibertat, la llengua, el país i el finançament. Més detalls, Sergi Giró.
Tot i aquests 4 eixos, l'entitat admet que la situació al Congrés marcarà el missatge polític de les marxes. Dolors Feliu assegura a RAC1 que no hi pot haver un govern a l'Estat si no hi ha referèndum.
Els partits que siguin independentistes doncs facin bloqueig a Madrid i que no s'investeixi ni es donin facilitats perquè hi hagi govern si no hi ha un camí cap a la independència.
Feliu admet que és un missatge incòmode per a alguns sectors de l'independentisme partidaris de condicionar un govern progressista a Madrid. Ara bé, no creu que les diferències estratègiques passin factura a la mobilització.
Veiem que potser no està tan desmobilitzat, al contrari, potser està mobilitzat. Sí, jo no hi vaig anar a votar, però tant, són gent molt compromesa, són activistes, són gent del carrer.
De moment, però, evita donar xifres d'autocars i samarretes venudes, un termòmetre que els servia cada any per saber en quin punt estaven. Asseguren que són semblants a les de l'any passat, tot i haver començat la difusió, això sí, unes setmanes abans.
Esquerra Republicana, per cert, que aquest any sí que participarà a la manifestació de l'11 de setembre, després de no ser-hi a la passada. I a Barcelona, els canvis al carrer Palai generen confusió entre els veïns. Després que dilluns el PSC decidís eliminar un dels pals de paller de l'urbanisme tàctic dels comuns, ara hi conviuen bicis, motos, cotxes i vianants. Tot allà posat, tots plegats en el nou carril de serveis que ha fet l'Ajuntament. Avui ja s'haurien d'acabar les obres i, de moment, els que hi passen no entenen ben bé qui pot fer ús de què. Ho ha comprovat el Ferran Dalmau.
De moment tothom s'obre camí sense tenir gaire clar si pot o no passar pel carrer, i és que els usuaris primer veuen un espai de càrrega i descàrrega, però en avançar una mica més es troben places d'aparcament de motos que barren el pas. Tot seguit veuen que a terra hi ha dibuixada una bicicleta, una moto, una P de pàrquing i la limitació de 10 km per hora, de manera que no saben, però suposen que per allà hi poden passar tots. I això s'hi afegeix que el carril separa la vorera d'uns contenidors, així que els vianants també hi han de passar per llançar les escombraries. I el resum és que cadascú ho interpreta una mica com vol.
Hi ha una moto, però està sota d'un carril bici. La veritat és que és una mica liós.
No és un carril de circulació a l'uso, és un carril d'accés als pàrquings.
Principalment seran per les motos, perquè si no, no té sentit. Lea una mica, les motos haurien d'estar amb el mateix carril on van els cotxes, no on estan les bicicletes.
Segons el calendari previst, avui acabaran les obres.
Són tot just 3 quarts de 9 del matí, encara ens queden bastantes coses per explicar-vos aquí als apunts imprescindibles per anar pel món. Ara, de seguida.
Aquest estiu viu el patrimoni. Històries de templers, de reines, de grecs, de romans, festivals de música en escenaris plens d'història, jocs de pistes, tas gastronòmics, els museus, monuments i jaciments tenen un munt de propostes per tu arreu de Catalunya. Tria la teva activitat a patrimoni.gencat.cat/estiu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquesta setmana a Dia, la síndria negra amb un 33% de descompte per només 0,79 cèntims al quilo. A botigues i a dia.es.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I si cau aquí el gordo de Nadal. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés tens sempre ofertes increïbles.
I ara, a més, moltíssims productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Per exemple, Burger La Madura, Burger Bubí Jove o Carpaccio de Bubí La Finca.
Segona unitat a meitat de preu.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la península i les Balears.
A Conforama sabem que l'estiu és per gaudir del millor descans. Per això us oferim un descompte del 20% extra en matalassos, armaris i dormitoris. Només fins al 16 d'agost. Conforama.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8:47, els experts alerten que calen teràpies llargues pels infants que queden orfes després que el pare hagi assassinat la mare. Asseguren que solen presentar pocs símptomes i que normalment les seqüeles apareixen més endavant, a l'adolescència. Tot això en una setmana en què només, recordem, en només 2 dies, 6 menors han quedat orfes per casos d'assassinats masclistes.
La psicòloga Carme Tello, presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, assegurava al Món RAC1 que una mala atenció pot provocar que els infants de grans acabin convertint-se en agressors.
Hi ha un risc de repetició, és a dir, si aquests nens i nenes no són atesos correctament, van a presentar tota una sèrie de riscos importantíssims de transmissió d'aquesta violència transgeneracional, en el qual el risc de convertir-se ells en agressors o en víctimes és elevadíssim.
Per això Tello diu que cal una atenció integral als infants orfes i apunta que falten recursos per poder-ho fer. En aquest sentit, l'antropòloga Eva Zafra deia també al Món RAC1 que fan falta molt més que diners.
Però la reparació del dany ha d'anar més enllà d'una reparació econòmica, que és òbviament necessària, perquè aquestes famílies passen de tindre moltes vegades, no?, de 2 fills a tindre també els fills de la germana, o que són, pues, a passar a ser famílies nombroses, però necessiten sobretot acompanyaments, enteses.
En aquest sentit, apunta que l'atenció que ha de rebre l'infant no només ha de ser psicològica, sinó que l'entorn i la comunitat educativa també hi han de jugar un paper molt important.
Més coses. Renfe, atenció, obre un expedient sancionador a un interventor de l'R16 a qui van enxampar mantenint relacions sexuals a la cabina de comandaments d'un tren. Segons va avançar ahir el Diari de Tarragona i va confirmar poc després Recu.cat, això va provocar un retard de mitja hora a la sortida del tren que havia d'enllaçar Tortosa amb Barcelona dimecres al vespre. Va ser el maquinista del tren qui els va enxampar. Va ser a l'entrada a la cabina per començar el trajecte cap a Barcelona. Va trobar l'interventor mantenint relacions sexuals amb una dona a sobre dels comandaments, allà al mig, tal qual. El maquinista no li va fer cap gràcia, ho va comunicar als seus supervisors i, a més, va exigir que li canviessin tota la locomotora. Tot plegat va fer, com dèiem, que el tren sortís amb un retard de 30 minuts. I una jutgessa de Pamplona dona permís a una presa a tenir un Satisfyer dins la cel·la. Quan va entrar a la presó navarresa, les autoritats li van prendre la joguina sexual, però la seva advocada va presentar un recurs perquè li tornessin. Segons explica avui el diari ABC, el 23 de juny, la jutgessa va dictaminar a favor de la presa. Considera que la interna té dret a la llibertat sexual i que el Satisfyer no representa cap perill. El Departament de Salut admet que Catalunya viu una petita onada de Covid amb un augment generalitzat de casos. Tot i això, el director general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que no els preocupa especialment. En una entrevista al 9C de RAC1 va insistir que l'incidència aquest estiu és 10 vegades inferior a la de l'estiu passat. Pel que fa a la vacunació, Mendioroz pronostica que a partir de setembre hi haurà una nova campanya, però no creu que sigui per tota la població.
Probablement, segur que per les persones grans estarà indicada i a la població general jo crec que fins ara s'estan mantenint i bueno, igual no cal fer una tornada tan gran, però jo crec que les persones, no, que estan en contacte amb persones vulnerables o que ho poden estar, estaria bé que es poguessin vacunar.
I per cert, que Catalunya podria batre aquest any el rècord de brots de sarna. Segons les últimes dades del Departament de Salut, que recull el nacional.cat, en aquests mesos de 2023 hi ha hagut gairebé 200 brots de la malaltia. En total, més de 700 persones infectades.
En qüestió de poc més de mig any, les xifres ja s'acosten al màxim que es va registrar el 2022. Durant tot l'any passat hi va haver gairebé 220 brots amb 1.200 persones afectades. Els casos de sarna es van disparar a Catalunya i també a Europa arran del confinament pel Covid. De fet, el 2021 ja es va superar la xifra més alta de brots registrada fins ara, amb gairebé 130 durant tot l'any. Fins llavors, el rècord va ser l'any 2018, amb 120 cadenes de transmissió.
Rússia mirarà de tornar avui a la Lluna mig segle després. Ho farà aquesta nit amb una missió robòtica per tenir més informació sobre el pol sud del satèl·lit. Un dels grans objectius de la missió és trobar-hi aigua. El Kremlin competirà en aquesta cursa per arribar-hi amb l'Índia, que té previst fer el mateix el 23 d'agost.
La missió Luna 25 s'enlairarà aquesta matinada i tardarà 5 dies a arribar a l'òrbita lunar i estarà pràcticament una setmana abans de poder aterrar al pol sud del satèl·lit. Els russos surten amb avantatge respecte a la missió Índia, que té previst tocar la superfície de la Lluna 40 dies després d'enlairar-se. Aquest endarreriment es deuria a la falta de potència del coet. Les dues missions tenen previst desplegar-se, però en zones diferents de la Lluna.
8:52, avui que és divendres, és dia d'estrenes als cinemes, com Gran Turismo. If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die. El film dirigit per Neil Blomkamp compta amb reconeguts actors com Orlando Bloom o David Harbour. La pel·lícula porta a la vida real la història de Jan Mardenboro, un jove jugador del videojoc Gran Turismo que, gràcies a les seves habilitats, intenta convertir-se en un pilot de carreres professional. Avui també tornen a la pantalla gran els dibuixos animats de l'os Ernest i la ratolina Celestine.
De Galimatia, Galimatia. Aquí.
És el viatge d'Ernest i Celestine i aquesta vegada narra com descobreixen que la música està prohibida al seu món. El film estarà disponible en català. I avui és un gran dia pels amants del cinema de terror perquè arriben a les pantalles dos films de por. El primer és la producció espanyola El hombre del saco.
Si son ya cinco los casos de menores desaparecidos en los últimos dos meses en la pequeña localidad de Gado.
Bueno, no está tan mal, ¿no?
Me gustaba más la otra casa.
Ay, Lucas, ya verás cómo te acabará gustando.
Queríamos invitar a tus hijos a conocer el pueblo.
Aquest film es submergeix en els orígens de la llegenda de l'home del sac, explica com un home d'Almeria amb tuberculosi està disposat a qualsevol cosa per tal de curar-se, fins i tot veure's la sang dels nens que segresta en un sac. I atenció, perquè a les últimes hores ha sortit el tràiler del documental de Movistar sobre David Bisbal.
Bisbal, te quiero.
Ya le he dicho a mamá que si quiere me puede lanzar el sujetador.
Se hizo mi presente en la tele, en la radio.
Un tràiler que, per cert, ha aixecat polseguera perquè no hi apareix Xenó. En un primer moment sí que s'hauria inclòs material sobre la seva relació amb la cantant i també de la ruptura, però segons una font propera a la producció, l'exconcursant d'Operación Triunfo hauria demanat eliminar-les. I així s'ha fet. L'estrena del documental serà el dia 17 d'octubre. Per cert, que Netflix ja té data d'estrena per la nova docusèrie sobre Johnny Depp i Amber Heard. Es dirà Depp contra Heard. I mostrarà tots els detalls del polèmic judici per abusos sexuals protagonitzat per l'exparella de Hollywood. Tot a través dels seus testimonis. El proper dijous, 16 d'agost, la sèrie ja estarà disponible al catàleg de Netflix. I per cert que els premis Emmy ja tenen data, s'entregaran el 15 de gener. És 4 mesos més tard del previst per culpa de la vaga d'actors de Hollywood. Amb aquest canvi en el calendari farà que per primera vegada la gala de premis de sèries coincideixi amb la temporada de premis de cinema. Els Emmy s'entregaran una setmana després dels Globus d'Or. Per ara, la plataforma amb més números per ser la gran triomfadora és HBO, que té 127 nominacions. El mèrit se l'emporten 3 sèries, bàsicament. Succession, The Last of Us i The White Lotus, que entre totes tres n'acumulen 54. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Anem a posar música. Taylor Swift anuncia que el proper 27 d'octubre arribarà la reestrena del seu cinquè disc, 1989. La cantant ho ha anunciat en directe al seu darrer concert de The Eras Tour a la ciutat de Los Angeles, a la publicació, a les xarxes, per anunciar el disc, ha explicat que comptarà, a més, amb 5 cançons inèdites. I a casa nostra, Julieta i Mushka s'uneixen i publiquen No m'estimes més. Nicki Nicole també ha tret nova cançó. Por eso, bebé. Porta per títol Por eso bebé i també participa el raper Jerclane. Karol G també publica la segona part del seu últim disc. Porta per títol Mañana será bonito, Bichota Season, on la cantant de Colòmbia presenta un costat més fosc amb ritmes més moguts de reggaeton. El disc inclou col·laboracions amb cantants com Kelly Ukis o Young Miko. Això avui, que també ha sortit a la llum Chrome Dreams, el disc perdut de Neil Young. L'àlbum es va enregistrar entre el 1974 i el 1977 i inclou temes com aquest Sedan Delivery. Ara, Young decideix treure'l a la llum 46 anys després amb versions fins ara inèdites de temes com Powderfinger o Pocahontas. Pel que fa als concerts d'avui mateix, Ginestà toca al Festival de Música de Begur. Quan hi agafa la mà, no passa el temps, saps que... Els germans Serrasol s'hi presentaran el seu darrer disc, Suposo que l'amor és això, que inclou temes com aquest, l'Eva i la Jana. Començarà a les 10 de la nit i encara, per qui li interessi, queden entrades a la venda. A Cap Roig, avui és el torn de Damaris Gelabert. Cada any el Festival de Calella de Palafrugell inclou un espectacle pels més petits de la casa. Començarà a les 8 del vespre i, també pels que els interessi, encara queden entrades. I a Palamós, avui actua Su. La catalana farà vibrar el Festival White Summer a partir de les 10 de la nit i també, per qui li interessi, queden entrades disponibles. El Festival Portaferrada avui arriba el folclore més novedós per partida doble. D'una banda, Rodrigo Cuevas.
Dices que no me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y duerme la torre.
Que actuarà a 2:15 i després serà el torn de Bayuca, que començarà a les 11 de la nit. I encara a la Costa Brava, Pau Ballbé actuarà al Festival Musicat. Okay. concert començarà a 2:15 de la nit a la zona del poliesportiu de Pals. Encara, per qui li pugui interessar anar-hi, hi ha entrades a la venda. I a Tarragona avui comença el festival La Imaginada. Ho farà amb Clara Peya i el seu piano. El festival s'allargarà fins al dimarts que ve. 8:58, pràcticament 8:59, pel que fa a la resta dels esports, en Repsol, hores complicades pel madridisme, molt complicades pel madridisme. Ahir es confirmava la pitjor de les notícies pel club blanc. Thibaut Courtois es lesionava de gravetat els lligaments creuats i es perdrà pràcticament tota la temporada. Pol.
Sí, baixa molt sensible per un Madrid que perd no només un dels seus jugadors més determinants, sinó també un dels millors porters del futbol europeu, absolutament clau en les últimes Champions de l'equip. Ahir es va lesionar en un entrenament, en una acció que ha repetit una vegada i una altra, un exercici per bloquejar la pilota, el genoll li va fallar i ara els serveis mèdics han confirmat aquesta lesió al lligament encreuat anterior del genoll esquerre, 6 mesos de baixa. Ara com ara, a la plantilla només hi ha l'ucraïnès Andriy Lunin a la porteria, que haurà de jugar la primera jornada de Lliga a Sant Mamés contra l'Atlètic Club demà. Ahir també es van confirmar que Arda Güler haurà de passar pel quiròfan. El jove turc es va lesionar del menís durant la gira pels Estats Units amb el Madrid i davant la possibilitat de fer un tractament conservador o d'operar-se, el club s'ha decantat per aquesta última opció.
Per cert, veurem qui fitxa. Segurament haurà d'anar a buscar algú a fora al Real Madrid per substituir Thibaut Courtois. Aquesta baixa sensibilíssima pel club blanc agafa força un jugador que ha quedat lliure.